Què fa que un ofici es converteixi en art? La sensibilitat de l'artista, el resultat del seu treball? Avui hem volgut conèixer de ben a prop la feina d'una artesana que treballa la fusta. Hi ha ben poques dones que s'hi dediquin i des del seu taller de l'Hospitalet reivindica el paper de totes elles en el sector. Ella és Mai Rojas.
Entrem al taller d'ebenisteria que Mai Rojas té al barri del centre. I el primer que ens arriba és una olor a fusta que ens convida a fer un viatge en el temps. A una època on no es compraven els mobles a les grans superfícies, sinó que explicaves al fuster del barri les teves idees i li mostraves els teus retalls extrets de revistes per tal que creés la peça perfecta per casa teva. A Mai Rojas l'amor per l'ofici no li ve de família. Va començar com una afició i actualment és mestra a l'Escola de Treball de Barcelona i té taller propi.
El que més m'agrada és que no té límits. Parlo bo i parlo dolent. Pots fer una proposta teva i hores i hores i hores, sense pensar econòmicament en res, amb el que te quedes com una mica atrapada. I també pots rebre un encàrrec i dir, pues, això és molt difícil, però l'agafaré perquè és com un repte. I el que més m'agrada és quan tu veus a l'altra persona, no?, la satisfacció i tal, de, ostres, ho has pogut fer, no? Això és molt guai.
Actualment, un petit taller que treballa amb bons materials no pot competir en preu amb un moble fet en sèrie, però tampoc és el que busca. El valor diferencial d'un producte artesà és la seva singularitat.
El que t'estalvies en quant a preu econòmic, després no guanyes realment. O sigui, jo li diria a tothom que abans d'anar a comprar un gran magatzem, sigui que o el que sigui, que preguntés al fuster o la fustera del barri. Hem de deixar una mica aquesta immediatesa que tenim, aquesta necessitat de consumir ja i allà i pensar en tenir una cosa única que és pensada per tu.
Mai Rojas és una dona en un ofici tradicionalment masculinitzat, com la fusteria. Malgrat que s'estan fent avenços en la presència de dones gràcies a iniciatives formatives i projectes d'inserció laboral, la falta de referents és un factor essencial.
Si no hi ha diversitat, doncs no hi ha diferents mirades, no es contrasten segons quines coses, no? I això és molt important. Jo, més que res, sí que intento fer com aquesta tasca per intentar que les noies, o els nois, que són una mica diferents, no?, que tenen una energia diferent, que es trobin un espai que jo no em vaig trobar, simplement per això, intentar col·laborar i que trobin més diversitat, que es trobin més còmodes, més acompanyats per persones que són una mica diferents, ja no homes ni dones, sinó diferents. I després, si no som visibles, no tenim referents. Aleshores, com una noia dirà, jo de gran vull ser fustera quan no coneix a cap fustera, no?
A Mai Rojas li queden ja pocs dies treballant en aquest taller situat al carrer Joan Pallarès. A partir de l'1 de juny es trasllada a un altre local del barri del centre, on té clar que hi haurà un espai per aprendre fusteria.
I sobretot el que tinc és moltíssima gent que passa que vol aprendre fusteria, 100%. Diu, jo vull aprendre fusteria i a més ets una dona i jo vull que estar amb altres dones aprenent fusteria. Això seria com l'encàrrec que cada dia rep un missatge dient on puc aprendre fusteria. Això sí, la gent vol crear aquella peça des del zero i emportar-se'l a casa.
I entre els reptes que Mai Rojas té pendents d'assolir ben aviat és la creació d'una associació de dones fusteres que serveixi de punt de trobada per totes elles, que en són moltes.
La primera persona que s'asseu avui al programa està d'aniversari. A banda de fer-se un any més gran, celebra també 25 anys sobre els escenaris, 25 anys de carretera i humor, com diu ell, que vol celebrar amb tothom aquest diumenge a l'Oncle Jacques. Saludem a l'humorista, còmic, imitador, músic, Edu Mutante. Què tal, com estem?
Bé, molt bé.
A veure, felicitats per aquests 25 anys de trajectòria.
Gràcies. Pels... Quina bona va dir, eh?
I pels 40...
6.
46. Ai, tens un any més que jo, veus? Estem allà.
Sí, sí.
25
anys. Però ho portem
anys.
Molt bé,
ho portem,
no?
Molt bé, jo crec, no?
Tu tam- ets jo crec taura, que tu també, no? Sí, tu jo també ets al club de... Ai, però no nos aparentes.
No, home.
Tu ets aquest club també, perquè...
Una miqueta, eh? Una miqueta sí, també m'ho diuen.
Sí, a mi sí. Passa que, bueno, mira, em conservo bé.
Molt bé. Això està molt bé. Escolta'm, per això que dèiem, 25 anys. Estaràs celebrant aquest diumenge a l'Oncle
sí.
Jack. Tu recordes la primera vegada que vas pujar a un escenari o no?
Sí que ho recordo. Sí, sí.
I com va ser?
Pues va ser una experiència perquè realment jo no havia fet res mai, no tenia cap tipus d'interès en això. El que passa que entre uns i altres pues et van empenyent una miqueta i al final hi havia una corrent des d'allà feia anys a Barcelona que hi havia com com un circuit de cafès teatre petitets, sobretot al carrer Balmes, Aribau, tot això, on hi havia, sobretot, hi havia cantautors. Uh-huh. Pujava un senyor amb una guitarra o una senyora i feien doncs, el seu passe de 45-50 minuts i des de les 10 de la nit fins a les 3 de la matinada doncs, tenia gent, cadascú amb el seu estil, que pujaven i cantaven. I llavors, en alguns locals, entremig, pujava doncs, també un senyor o una senyora a explicar acudits, no? Que era el que es portava. I, bueno, i va ser aquell moment que Canal Plus va estrenar el Club de la Comèdia, que van començar i ja hi havia, doncs, començaven a haver-hi com monologuistes, tot i que no hi havia explotat. Llavors, jo tenia en aquell moment 19-20 anys i ja m'agradava més anar a un local d'aquests que a les discoteques. Uh-huh. Llavors, doncs, vaig començar a anar i, doncs, vas amb els amics i pues tu lo haces mejor, pues tu eres más gracioso, bueno, això, i t'escalfen i un dia vas i demanes, preguntes l'encarregador. I em van dir, vaig conèixer el Manel López, que era com un senyor clàssic d'aquests locals, perquè els cantautors anaven de local en local, potser en una nit podies fer 4 o 5 passes. I en una actuaves a les 10, a l'altra actuaves a les 12, a la 1, i em va dir, pues mira, vine un dissabte i puges a l'escenari, et veiem 5 minuts i a partir d'aquí, perquè llavors feien passes de dilluns a diumenge. I bueno, ja mirarem. I llavors, és que la història és una miqueta... Però aquí el local era de Juan Muñoz de Cruz y Raya, sí. Era el laboratori, llavors em van dir això, vaig tornar un altre dia, estava tancat, però van tornar a obrir al cap d'unes setmanes perquè Juan Muñoz es divorcia de la, que era la seva dona i en aquestes coses els divorcis, pues, tu te quedes no sé què tal, sí. Ella es va quedar tal, va reobrir, vaig tornar a anar i em van dir el mateix, vine un dissabte, llavors vaig anar un dissabte i en lloc de 5 minuts, ja en aquell moment ja tenia costum d'allargar-me, vaig fer mitja hora i, bueno, i em van contractar i vaig començar a actuar divendres i dissabtes.
Mm-hmm. Crec que tenim algunes imatges de quan eres jove, dels teus inicis. Mira, aquí estem veient.
Sí, això és el pub Lunàtic, que, mm-hmm. perquè clar, el local aquest on vaig començar va durar un any i després vaig passar al Lunàtic, que el Lunàtic era com el lloc on tothom volia actuar, perquè era el que portava des de l'any 80 fent actuacions. I bueno, i el mateix, vam anar allà i un dia em va trucar i vaig anar a actuar i aquesta foto és allà del pub Lunàtic, això seria l'any 2002,
clar,
potser.
Quins referents tenies tu? És a dir, quan vas començar amb tot això, amb qui t'emmirallaves? Qui volies arribar a ser?
Principalment a l'Alfons Arús. Amb els programes que feia el Força Barça, l'Ataque, i sobretot el Força Barça a la ràdio, l'Arús con Leche, però després, pues, jo què sé, Cruz y Raya, Martes y Trece, pues, tot això que és amb el que hem crescut. Me'n recordo també a l'Àngel Garó, em feia molta gràcia, Gila, Eugenio, tot.
Clar, i pel camí, per arribar on ets ara, entenc que has passat per molts moments també complicats, entenc, sí. Que ho has voltat molt, crec que et coneixes tots els locals allò d'Espanya, com qui diu.
Sí, clar, jo començo en aquests petits locals aquí a Barcelona, després, bueno, ho resumeixo una miqueta.
Sí, sí.
Tenim
10 minuts.
És que clar, ho vaig explicar perquè la gent ho entenc, no? Llavors, bueno, coneixo una noia per internet, marxo a viure... La noia és de València, marxo a viure a València. Jo treballava aquí, a la Rambla Marina, en un magatzem, un outlet de matalassos, i llavors obro una franquícia dels matalassos allà, no sé com es diu en català, m'arruïno, com es diu?
Sí, bueno, vas arruïnar, no?
Sí, em vaig arruïnar, vull dir que tenia com un deute allà de 40.000 euros, i llavors, un dia, estant allà a València, agafo la guia QDQ, començo a trucar a tots els locals que hi havia, tal, i llavors conec a un local que em passa que feia monòlegs, però treballava en una empresa de València, que es diu Frescultura, que portaven tot el circuit de la comunitat valenciana i portaven 70-80 locals. Llavors truco allà, envia un vídeo, envio un VHS Imagina't, eh? Ja, ja, ja. Un VHS i llavors un dia em truquen, oye, que hem tingut una emergència, que el còmic havia d'anar a Villarreal, no pot anar, pots anar tu? I jo, però us heu mirat el vídeo? No, no, ens dona igual, ves allà i tal. Llavors vaig allà a Villarreal, faig el bolo, els si agrada, bueno, molt bé, a més aquell dia me'n recordo i tal, que va anar molt bé, i llavors a partir d'allà començo a treballar amb ells, em faig tota la comunitat valenciana, comences a conèixer gent de, oye, toma, que mi cuñado tiene un local, no sé què, tal, no sé què, altres monologuistes de, oye, pues en Madrid, i llavors començo a anar a Madrid a la Chocita del Loro.
Val.
I llavors a partir d'aquí ja, pues, és Espanya.
Espanya entera.
I he anat a actuar, doncs, a totes les comunitats, pràcticament a totes les províncies. Crec que l'única que em queda és Extremadura.
Ah, mira.
No, no he anat mai a Extremadura, perquè està molt lluny.
Escolta, un dels teus punts forts són les imitacions.
Sí.
Quantes imitacions has arribat a fer en un espectacle, tu?
No ho sé. Però crec que vaig fer un show al Luz de Gas, que es deia Camino de Risas.
Sí.
Que aquí no sé si fèiem... Un dia crec que vaig arribar a fer 90... 90 o 100, sí.
Mare meva. I quines són les més estimades?
Hi ha moltes, però potser l'Arguiñano, que a la gent li fa molta gràcia, el Pajares, també. I ara, sobretot, posa el José María García.
Home, és que a veure...
José María García, Sergio Ramos, ara, que són les que faig a la ràdio.
Florentino, no? Tu Florentino no fas, o no?
Aquesta setmana.
T'has estrenat aquesta
bueno,
setmana
a la ràdio fa el meu company, l'Oriol Cruz,
sí.
I jo faig el Pedredol, llavors tenim aquest diàleg. Però bueno, el show sí que el faig i bueno, porta tota la vida fent-lo. El que passa que allà a RAC1 anava millor que ho fes ell perquè així jo podia fer de Pedrerol i anar donant-li peus i bueno, mantenint conversa.
Clar, perquè tu on estàs ara, és el que comentaves, estàs fent imitacions al versió RAC1, ets un dels Muppets del programa, també estàs al Tu diràs, crec.
Sí, amb no? l'Aleix Paricels i shows a 1:15 de la nit, que és...
Horari maco, però que la nit permet moltes coses al final, no?
Sí, clar, és un altre... Sí, són molts, perquè clar, els monòlegs tens, diguéssim, no? un tipus de diàleg, no? o d'acudit, el versió és un altre tipus d'acudit, i per la nit el Tu diràs, que és un programa d'esports, clar, és un altre... O sigui, a vegades, quan et poses a fer els guions, tornes boig, perquè és... Oh, no, això, espera, que això...
Clar. I de fet, ara que parles de Pedrerol, ahir crec que va haver-hi una entrevista entre Pedrerol i Florentino, no?
Sí, 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 la vaig estar seguint.
La vas estar seguint per
la vaig estar seguint perquè també estic a l'Esport 3 fent els partits del Barça i llavors m'havien encarregat que mirés l'entrevista i després pues, fes els gags allà durant la transmissió del partit.
I quines són les impressions de Pedrerol sobre...
Bueno, ja sabeu que Florentino és intocable. I ja ho demostró ayer. Florentino es único y es el único que puede salvar al madridismo. Así que, venga, compañeros, pinchamos a Florentino, venga, pinchamos.
Escolta, molt bé. Serà un dels que sortirà aquest diumenge, l'Oncle Jack, o com tens muntat tu l'espectacle de diumenge?
Bueno, he anat agafant una miqueta pues, alguns acudits de cada espectacle que he fet durant aquests anys. Llavors, el primer he agafat pues les primeres imitacions, que me'n recordo que ja era el moment d'Operació Triunfo i les que més gràcia feien eren Bisbal, Bustamante i me'n recordo també la Duquesa de Alba.
Hombre.
Que era un moment on la premsa rosa, la premsa del cor, vivia un moment com d'efervescència molt gran, no? I llavors me'n recordo que feia José María García presentant un programa del cor perquè hi havia tanta teca que m'imaginava José María García connectant, no? I me'n recordo que s'havia casat la Duquesa de Alba, estava pues, el tema Pantoja, Julián Muñoz, Sara Montiel, s'havia casat com per secret amb un senyor cubà que es deia Toni, però el Dinio també estava per allà, recordo fer el Dinio.
Un xou, vaja.
I llavors feia José María García connectant amb la Moto 1, que estava amb Sara Montiel, després a l'helicòpter amb Bustamante, que el perseguia no sé qui, i després a la unitat mòbil, que estava amb Carmina Ordóñez, que també estava, bueno, tal, i llavors pues, rescataré una miqueta d'això, i després pues, una coseta de cada espectacle.
I després l'espectacle també té una mica finalitat benèfica, no? Si no m'equivoco.
Sí. Sí, sí.
Amb Héroes Sin Capa, que és aquesta associació que ajuda les famílies amb fills autistes, no?
Sí, els acompanyen des del diagnòstic, diguéssim, fins que arriba un punt on ja saben com s'ha de fer, què s'ha de fer i tot. Perquè, clar, tu quan quan et diagnostiquen, no, l'autisme o el TEA, clar, en aquell moment és tot nou, no saps què fer, i llavors ells i elles el que fan és orientar-te una miqueta i ajudar-te en aquest procés, no, doncs què s'ha de fer, l'escola, doncs els tractaments i tot això. I bueno, és una associació d'aquí, d'Hospitalet del Barri, amb la que col·laboro habitualment. Ja ho vam fer l'any passat i, bueno, i aquest any doncs, repetim també amb ells.
Molt bé, doncs escolta, doncs veiem diumenge a la teva segona casa, que és l'Oncle Jac, que
allà sí,
ja...
Sí, estic això ja d'empadronar-me
allà,
ja,
no?
Sí, sí.
Que vagi molt i molt bé.
Gràcies.
Molts èxits, bueno, no ho necessites perquè ja estàs
bueno,
triomfant.
estic sempre amb un ull pendent de veure quan ve la caiguda.
Sempre s'ha d'estar
però, bueno, de moment, com diu la psicòloga, disfruta. Però sí, sí, bueno, és una cosa que vaig aprendre quan... Perquè després de València vaig anar a viure a Albacete, vaig conèixer un cantautor, Nacho González, que feia això amb el seu cumple, sempre feia una actuació especial i era benèfica. M'ho va ensenyar ell i intento cada any, si puc, doncs, fer-ho. Així que si hi ha alguna altra associació que del barri d'aquí de l'Hospitalet, doncs que encara em queden molts anys.
Que et contacti.
Clar, que em contactin i ja farem més coses.
Edu, un plaer.
Igualment,
vagi...
i moltes gràcies sempre per fer-me un foradet i ajudar-me amb la promo.
Encantats que ens visitis.
Gràcies. Gràcies.
Nosaltres ara canviem radicalment de qüestió perquè demà comença la mostra de teatre amateur de l'Hospitalet i participen un total de 10 companyies de la ciutat que portaran els seus muntatges a espais com el Teatre del Centre Catòlic, el Centre Cultural Bellvitge Gornal i el de Santa Eulàlia. Gornal Teatre és la companyia que dona el tret de sortida a la mostra demà amb Fiesta de Disfraces. Ens hem colat els seus assajos.
Els actors i actrius de Gornal Teatre ja ho tenen tot a punt per l'estrena de Fiesta de Disfraces, una comèdia d'embolics que té com a punt de partida la celebració dels 30 anys de matrimoni de l'Òscar i l'Elsa.
Bueno, en este caso, mis queridos padres celebran 30 años de amor. Oscar. Sobre todo amor.
Yo soy el protagonista, el padre de esos 30 años. Entonces hacemos una fiesta de disfraces, sí. Sobre todo por Elsa, por mi mujer, no por mí. Y entonces, pues nada, invitamos a los amigos y entonces pues incorpora a algunos que no están invitados de alguna manera, ¿no? Y ahí es donde hay una especie de enredo.
Un vodevil en què no hi falten els malentesos i les situacions hilarants que protagonitzen la quinzena de personatges que acudeixen a la festa de disfresses.
És una comèdia d'enredos, surt a la llum la vida que porten cadascun dels personatges. El marit que no és tan fidel com té que ser-ho i el que passa en totes les festes, doncs que ve qui no té que vindre, apareixen personatges que no tenien per què estar en aquell moment.
Soy un vendedor de seguros, estoy un sábado trabajando, llego a una casa y veo que está abierto y entro. Al parecer se está produciendo una fiesta de disfraces. Me dicen que si me quiero quedar me tengo que disfrazar porque es obligatorio estar en esa casa vestido con un disfraz para poder asistir a la fiesta, que yo no voy a la fiesta, yo voy a vender seguros. Y resulta pues que me quedo, me disfrazo, hostia, me pasan de cosas, me pasa algo horrible.
L'obra donarà inici a la mostra de teatre amateur L'Hospitalet fa teatre. Del 15 de maig al 13 de juny, una desena de companyies amateurs de la ciutat tindran l'oportunitat de presentar en grans escenaris els seus muntatges. Comèdies, intrigues o crítica social que arribaran als centres culturals de Santa Eulàlia i de Bellvitge Gornal. També el Teatre del Centre Catòlic, que enguany agafa el relleu del Teatre Joventut, tancat per obres de reforma.
Per nosaltres sempre ha sigut molt important participar a la mostra. Portem 25 anys participant. Estrenem l'obra cada any en la mostra, però és com un final de curs. I ja et dic, bàsicament és un premi que ens fem cada any el fet de participar en un teatre en condicions.
Fiesta de Disfraces es representarà aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre del Centre Catòlic.
Estem a l'equador de la setmana de Cant Coral de l'Hospitalet, una cita musical que enguany ha arribat a la 42a edició. Aquest cap de setmana passaran per l'Auditori Barrades dos grups, el cor de tres veus silvestres i el cor de gospel Vocal Groove Barcelona. I justament avui ens acompanyen dos dels integrants d'aquest darrer grup. Tenim el David Suárez, tenim el Samuel Palacios de Vocal Groove Barcelona. Què tal, com estem, nois?
Molt bé,
molt bé.
A veure, sou un dels protagonistes d'aquesta setmana de Cant Coral, que jo no sé que vosaltres que volteu tant, entenc per la geografia allò catalana, no sé si sabeu d'algun certamen allò de Cant Coral, allò amb tanta tradició, perquè són 42 edicions al final.
És difícil trobar, jo crec, festivals amb tanta història, I la veritat és que és un honor per nosaltres poder estar aquesta vegada aquí.
Clar, perquè Catalunya crec que té tradició important de cant coral, no?
I tant, sí, sí, sí. Des dels cors de clavé fins a tota la moguda més moderna de corals que hi ha avui en dia, que trobaràs cors gospel gairebé a tots els barris.
I tant.
Va, doncs anem pel vostre. A veure, la vostra història fa més de 10 anys que vau posar en marxa el cor, va ser el 2014, que vosaltres hi sou des del principi, si no m'equivoco. Expliqueu-me una miqueta a veure com neix això, el grup.
Doncs va néixer d'una forma una mica casual. Ens van contractar per acompanyar una cantant en un concert benèfic i ens vam ajuntar. Sí. És cert que el Samuel i jo ens coneixem des de fa 20 i molts anys.
Hem cantat junts.
I ens vam conèixer fent gospel, de fet. I aleshores vam coincidir en aquest grup i ens ho vam passar molt bé. I vam dir, escolta, això li hem de donar continuïtat, i des d'aleshores vam començar a funcionar, primer amb un format una mica més reduït. Érem 9 al principi, 9 cantaires més la banda, i hem arribat fins als que som actualment, que som 20 cantaires.
Clar, el gospel no és un gènere propi nostre d'aquí, entenc. No sé si al llarg d'aquests anys també heu fet vosaltres també tot un aprenentatge. Al final hi ha perfils molt diversos, no?, dintre del grup, o com ha anat això?
Sí, a veure, és cert el que dius, el gospel és una música importada que gaudim molt. El David i jo i altres persones també de Vocal Group, el que sí tenim és una procedència d'una tradició cristiana, que és el món evangèlic, i aleshores creixem escoltant música gospel. El meu pare, però també en molts dels contextos en els que s'ha mogut el David, també parts de corals i arrencant a conèixer tot el que és la música gospel i a posar-la en pràctica des de joves. Aleshores, doncs sí, aquesta és una tradició que hem rebut, però que també hem experimentat molt des de ben petits, i hem anat creixent en ella.
Va, doncs hem escoltat una miqueta com sona la vostra música i com sona els vostres concerts, ho veiem. Va, us ho passeu bé, després parlarem, a veure, que m'expliqueu com són aquests concerts vostres, però parlem del gospel. A veure, quin és el missatge del gospel?
El missatge del gospel és un missatge, la paraula gospel significa evangeli, i en realitat és un missatge que surt de la Bíblia, i transmès d'una forma, penso que molt diferent al que estem acostumats en el nostre context, d'una forma molt autèntica, molt natural, molt expressiva. El gospel ve de l'espiritual negre, encara que musicalment no està del tot relacionat, però sí que en essència el seu naixement s'identifica en aquest moment, no?, amb els espirituals negres, i tot això evoluciona amb tota la influència de la música negra, especialment als Estats Units, el jazz, el soul, fins i tot el rock, i avui en dia jo crec que tot tipus d'influència. El gospel transmet, doncs, experiència, vull dir, és música que surt de l'Església, en realitat, i transmet fe, transmet experiència, vivència, i penso que és molt especial perquè és una música que connecta amb la persona. En el nostre context, nosaltres, com deia el Sam, som creients i connectem 100%, però a Catalunya hi ha centenars de corals gospel. Jo crec que són més de 200 les corals que hi ha registrades, i la majoria d'elles són corals laiques, però aquesta música aconsegueix anar més enllà i connectar amb la vivència de la pròpia persona d'una manera superespecial.
Clar, parlem de veure del repertori, com són aquests concerts, no? Crec que teniu un repertori bastant versàtil, no?, una mica?
Sí, bueno, tot el que fem nosaltres són versions, i bueno, també estem treballant algunes coses que són més a nivell original, però són versions, doncs, de Kirk Franklin, de Donald Lawrence, d'Ezekiah Walker, de gent que són, doncs, ara mateix referents dins del que és la música gospel dels Estats Units. no sé, a nivell de repertori, és una música, com deia el David, és de festa, és una música de celebració, és una música d'esperança, també una música de reflexió. Hi ha certs moments en els que ens ajuden a pensar en la nostra pròpia vida i què ens diu el gospel sobre la nostra pròpia vida, no? Però definitivament és una música de celebració, de passar-t'ho bé i de divertir-te pensant realment el que, pues, que hi ha una possibilitat de viure una vida d'una manera més, amb més goig, amb més alegria, d'una manera diferent.
Vosaltres vau començar, com dèiem, el 2014, però hi ha un moment que crec que marca també una miqueta un abans i un després, que és el 2024, quan participeu al concurs House Suite the Sound. Vau actuar al Royal Albert Hall i vau tornar amb un premi sota el braç. Així va anar la cosa. Us veu endur el premi millor cor gospel en format petit d'Europa. A veure, com veu viure aquesta experiència i què va representar aquest premi?
Bueno, jo crec que ens va marcar, ha fet un abans i un després. He de dir que ens vam presentar amb relativament poca esperança, vull dir, perquè no sabíem ben bé on ens ficàvem. Vam enviar un vídeo, que era la forma d'inscriure's, I ja va ser una sorpresa el fet de que ens nombressin finalistes i que anéssim allà a cantar. I aleshores, crec que la paraula és intensitat. I ho vam viure molt intensament tot el viatge, el fet de fer el viatge junts, d'estar junts a Londres. Vam arribar, recordo, a Hyde Park assajant.
Vam fer una coreografia
perquè
anàvem a Hyde Park, sí.
I aleshores cantar el Royal Albert Hall és increïble, és un espai preciós, envoltats de corals increïbles també, i aleshores va ser un moment que jo crec que no oblidarem mai a la vida.
Ara ho veieu, tot el Royal Albert Hall dempeus, celebrant aquesta música. O sigui, per nosaltres va ser això, és aconseguir transmetre, més enllà de les bases d'un concurs, més enllà del jurat, transmetre tot aquell públic que s'aixequés amb nosaltres i que celebrés d'aquesta manera, ja era el regal, ja era el premi.
Els concerts vostres desprenen aquesta energia, no? Bon rotllo, també, no? Què és el que veurem el diumenge al Barrades? Com serà aquest concert?
Doncs la idea és portar una mica un repertori que representa tot el que fem. Com deies abans, és un repertori molt variat, en el sentit que hi ha moments molt intensos, com perquè tothom s'expressi, hi ha moments reflexius, més cançons més lentes. Portem alguna cançó una mica més antiga que ens situa una mica en els orígens del gospel i cosa molt, molt contemporània. La idea és fer un petit viatge per tota la història del gospel molt ràpidament i ajudant o intentant ajudar el públic que tindrem, que em consta que no és... Que part del públic no està molt acostumat a aquest estil.
Aquest estil, a veure.
A enamorar-los d'aquesta música que tant ens apassiona.
Segur que els arrenqueu allò, perquè també busqueu una mica a vegades això, no? També la interacció que el públic
s'aixequi. Sí, és un concert que tothom pot gaudir, vinguis de la tradició musical que vinguis, però que el David, per exemple, sempre remarca quan estem als concerts, gospel no està fet només per seure i escoltar, el gospel està fet per participar. Aleshores, que tothom es pugui sentir lliure d'aixecar-se, de gaudir amb nosaltres, que és bastant probable que li passi, que tingui aquest neguit d'aixecar-se.
Doncs convidem a tothom a que s'apropi al Barrades per veure el concert de Vocal Groove Barcelona. Nois, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat.
Moltes gràcies.
Que vagi tot molt i molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les altres propostes musicals que hi ha aquest cap de setmana a la ciutat i tornem. Con el tiempo de pasada. El Sonar torna carregat de novetats, una d'elles el format. Per primera vegada, el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet acollirà tant el Sonar de dia com el de nit, amb un tiquet únic que permetrà entrar i sortir del recinte. Amb fins a 6 escenaris, la meitat a l'aire lliure, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on faran història les sessions d'Emily Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. I tot sota la nova direcció del belga François Jossic.
Es imperdible, es como una edición, ¿no? Casi cero en la historia de Sonar, una nueva etapa y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
Entre d'altres novetats, el Sonar Més D se celebrarà a la Casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids. L'objectiu, superar els 160.000 assistents de l'edició anterior. Va, comencem la segona part del programa parlant amb un cantautor que ens proposa una ruta inspirada en els vuit vents que bufen a l'illa de Menorca, un viatge musical que trobarem a Rosa dels Vents, el nou disc de Cris Joanico. Què tal, com estem?
Hola, com estem? Molt bé, molt content de tornar a estar per aquí.
Clar, a més, demà estàs a l'Oncle Jac.
Quina millor presentació, no?
No?
Que venir amb un espai d'aquests petits de culte, crec que on els cantautors tenim un altaveu on poder presentar les cançons. Uh-huh. Fantàstic, molt content, la veritat. Uh-huh.
Clar, vens amb aquest disc nou sota el braç, Rosa dels Vents. Explica'ns a veure, perquè aquí el vent és l'element allò inspiracional, no?
Bueno, el vent és el que lliga una mica totes les cançons. He fet un exercici una mica com a conceptual d'agafar una rosa dels vents, situar-la ben just damunt l'illa de Menorca.
Sí, sí.
Ja sabeu que la rosa dels vents normalment es posa a un costat dels mapes, doncs no, aquesta vegada l'he posada damunt. I d'això n'he fet una talaia i des de Menorca m'he mirat, he observat, he escoltat, he sentit, he mirat a veure què hi havia en direcció en aquest vent d'allà on venia, per exemple, no sé. Doncs la tramuntana, doncs al nord, miro al nord, a veure què hi ha al nord.
Uh-huh.
I vas descobrint coses, no? T'arriben sons, sonoritats, melodies, t'arriben fets, t'arriben fins i tot també aquest vent, cada vent aporta unes característiques diferents que són vocabularis o paraules que he utilitzat per fer les cançons.
Clar, les cançons, com tu deies, a banda del títol, van acompanyades dels vents, d'aquests vents que sí. Bufen, no? Tramuntana, Gregal, Llevant, Xaloc, Migjorn. Quin és el vent que defineix l'illa de Menorca?
Bueno, el que més fa mateix és tramuntana, tot i que jo crec que tots els vents defineixen molt l'illa de Menorca. Cada vent té les seves particularitats i aporta moments que, perquè durant tot l'any, acaben bufant tots, eh?
Uh-huh.
Poder tramuntana és el que té més fama, però xaloc, jo diria que xaloc és el vent més curiós, perquè a Menorca hi ha un fet, el que passa que són les rissagues, que és aquestes oscil·lacions que hi ha en el nivell del mar i passen exclusivament o bàsicament en el port de Ciutadella.
Uh-huh.
I normalment la rissaga està associada al xaloc. El xaloc és un vent africà que ens arriba del sud-est, que és humit, que és amb pols suspesa. És a dir, quan hi ha rissaga és un dia acubat, saps? Aquells allò que plou quatre gotes brutes. Uh-huh. I que dius, avui hi ha rissaga, i és quan aquell dia hi ha xaloc.
T'has format, veig, amb tot el tema dels vents, o no?
Sí, perquè me'ls he menjat durant tota la vida.
Bueno, sí.
Clar, però sí, és curiós com com el vent és un element que no és un obstacle, perquè no forma mai un obstacle, però sí que modela moltíssim el territori, per suposat, i evidentment
la gent, de les persones.
Les
cançons respiren aquests aires mediterranis, com no podia ser d'una altra manera, i el primer senzill que vam conèixer va ser Condemna. Si et sembla, n'escoltem un trosset i ho comentem.
Hi ha dies en què s'has angoixat,
que ja no hi ha de tenir,
en què viuràs una trampa, i dies que esdevenen a barrar.
Condemna, en aquest cas cançó associada al Llevant, aquí amb la col·laboració de Chef Balofsky, un no a la guerra en majúscules, no?
Sí, de fet, com deia abans, he fet demanar alguna talaia mirant els vents a veure què portaven, i quan vaig mirar cap a Llevant no podia fer de menys que dir, si més no, me venien aquests aires bèl·lics, i moltes vegades sense quasi bé explicació. Ja no vull donar la raó a ningú, és que ja m'és igual, però les imatges que ens venen, que ens segueixen venint, tot i que no tantes, perquè segurament ara no sembla que no sigui tanta actualitat, però realment és bastant esgarrifosa veure com una gent, un poble, persones i sobretot nens. Nens que pateixen aquesta incomprensió, aquesta barbaritat, i perdoneu-me, però és que no puc fer de més que dir-ho. A vegades estem parlant de que si la pandèmia va marcar una generació de xavals joves perquè han estat 3 mesos tancats a casa. Com marquen aquests fets a les joves generacions d'allà, no? Sí, sí. Ha de ser terrible, és terrible. Per això no vaig poder fer de menys que fer aquesta cançó, demanar la col·laboració del Jacint, que de seguida es va apuntar, i penso que, a més, és si l'escolteu, és la cançó que parla de la realitat que ens arribava a través de les pantalles, sigui la televisió, sigui el mòbil, i ell em fa en respon traduint aquestes frases, aquesta cançó en Masic, que no és l'idioma que es parla exactament allà, però sí que dona coneixement una mica més ampli del que vull explicar en la cançó.
I a nivell de sonoritat, combines el rock amb elements aquí en aquesta cançó, musicals, allò més propis de l'Orient Mitjà.
Sí. Sí,
té aquest...
Sí, té un aire.
Sí, un aire.
Sí, bueno, és que, clar, buscant això també ja va ser una mica buscar a veure l'arrel musical, a veure fins on em portava, com passa amb altres, evidentment, amb altres cançons també, que d'algunes sí que he begut més de la música que podia arribar, o de la sonoritat, i d'altres he begut més del vent, a veure què em portava exactament, explicant històries en general molt mundanes. És a dir, intento parlar del benestar, de l'amor, del que m'envolta, de les relacions amb les persones, i tot i que amb Llevant no podia fer de més que parlar del que està passant allà.
Va, doncs anem per una altra cançó, ens quedem ara, si et sembla, amb Efecte Papallona. Va, aquí amb la gralla de Laia Gluck, que aquí la coneixem perquè forma part del grup Trèvol, el grup hospitalenc,
llavors
ja la coneixem, que li ha donat aquest toc, no, en aquest tema.
Sí, mira, és un tema que parla de les casualitats, Vull dir, parla una mica que a vegades, bueno, aquí ho explico amb un encreuament de mirades a un carrer, que acaba sent, doncs, això, una història, no sé si d'amor, però sí que possible amor, no? I la Laia és una noia que havien coincidit amb l'OMAC juvenil, perquè ella estava tocant a l'OMAC juvenil. Jo, és un projecte de l'OMAC juvenil, l'Orquestra de Música d'Arrel de Catalunya, amb el qual havia col·laborat aportant aquí a Catalunya un projecte que es diu Altament Sensible, que ja havia gravat amb l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. I amb l'OMAC juvenil vam fer l'adaptació d'aquell projecte i la Laia ja hi era. Després, al cap de poc, la vaig veure a la Renaixença, escoltar i veure, i vaig pensar que seria una grandíssima aportació en el disc, i realment ho és, perquè bueno, toca meravellosament, és una grandíssima instrumentista i, a part, bellíssima persona.
El món de la gralla jo crec que és de les més...
Bueno, ara mateix, sí, a veure, jo fa 30 anys tocava amb un grup de gralles, tocava el baix amb un grup i la percussió fèiem un... Passa que acabàvem fent un concert i fèiem versions de músiques d'arrel i algun tema així, com punky, com els Pogues, el Fiesta dels Pogues. Però la gralla sempre era un instrument una mica, diria que, no diré, sonorament agressiu, perquè sí, ens entenguem, no? La Laia l'endolceix d'una manera increïble.
I tant. Va, tenim temps per escoltar un tema més, Coses Arriscades. Que estat sol, les coses arriscades que de tu espero. En aquest tema amb en Xavi Lozano, jo crec que és la cançó potser més mediterrània, sí, del disc.
Sí, a més accentuadament mediterrània, i en Xavi, tot i que utilitza un instrument com és el moixenyo, que no és mediterrani, és sud-americà, però sí que hi dona aquest aire de pausa, de dolçor una miqueta, no? Sí, és un tema, a més, que parla de les coses senzilles, de que a vegades busquem grans fites, i no fa falta. El dia a dia està ple de detalls que crec que ens poden omplir moltíssim amb el dia a dia, amb la vida de cadascú mateix i amb la relació que tenim amb les persones.
T'ho has trobat la felicitat ja o no?
L'estic buscant encara, però sí, som molt feliç. La veritat és que crec que qui no es conforma és perquè no vol. Estic agraït de que he triat un ofici que, per sort, em respon, sobretot a nivell de públic, i estic fent el que m'agrada. Segueix sent un hobby com és la música, després de moltíssims anys, però que encara penso que he de fer la millor cançó, encara penso que he de tenir el millor dia, i sí, soc feliç amb aquesta recerca.
Molt bé, doncs escolta, Cris Joanico, demà a les 9 a l'Oncle Jack i amb aquest disc, Rosa Desvents.
Que és un vinil, que és el primer vinil en solitari que trec després d'haver-ho fet amb, ja t'ho diré, l'any 91, ja fot molts anys.
Ha estat un plaer que ens hagis acompanyat,
molt
com
bé,
sempre.
Moltes
gràcies. I ens veiem a la propera, que vinguis per aquí a Hospitalet.
Vindré segur.
Gràcies. Nosaltres el que fem és fer un cop d'ull a les propostes, la proposta que ens porta aquest mes des de Rinfrafriscos.
Os presentamos el último álbum del gran Bruno Mars, The Romantic, un disco en el que vuelve a interpretar grandes canciones de soul y en esta ocasión también se ha atrevido con algún ritmo latino que sorprende porque además comienza el álbum así y luego ya se va yendo a lo que más o menos él siempre ha ido haciendo. Un disco fantástico que suena muy bien producido y que deja a Bruno Mars en el sitio que debe estar, que es arriba, porque es uno de los grandes intérpretes de este siglo XXI, sin duda alguna.
Bueno, ya está.
¿Y qué ya está?
Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema amb la primera pel·lícula de l'hospitalenca Judit Martín, Pizza Movies. Una periodista cultural i crítica de cinema en crisi convence el seu marit per deixar-ho tot i muntar un negoci de pizzas amb temàtica cinematogràfica.
És millor que vayas al casino.
Es puesto que...
Eres italiano.
De Albacete, pero tengo familia.
Le voy a pedir dinero a Joaquín Reyes.
Yo creo que hay que ser subnormal para abrir una pizzería.
Vale. Si es a vida o muerte, ¿qué harías con 1.000 millones de dólares?
L'actor Glenn Powell abandona el paper de seductor i canvia totalment el seu registre actoral a jugada mestra. A mig camí entre la sàtira negra i el suspens, el protagonista és un home que està disposat a tot per tal de recuperar el seu patrimoni familiar.
De mansiones, aviones, una o dos islas.
Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
Ya ves. ¿Mm? Cuando entré en la cárcel creí que mi vida llegaba a su fin.
Acabem amb El beso de la mujer araña, l'obra més personal de l'actriu i cantant Jennifer López, que protagonitza i produeix aquesta adaptació del llibre de Manuel Puig del 1976. La pel·lícula recupera la història original que transcorre durant la dictadura argentina i explora temes com l'opressió, la identitat i la resistència.
Corres peligro desde que me conociste. Por favor.
Seguim parlant de cinema i ho fem amb la inestimable companyia d'Òscar Gómez, Fran Menchón. Què tal, com estem?
Muy bien.
Feia temps que no ens veiem ara, eh?
Sí, sí.
I de fet, l'última vegada que ens vam veure va sortir a col·lació una pel·lícula, El retorno del rei, de la trilogia del Senyor de los Anillos, i tu, Fran, vas fer alguns comentaris. Si et sembla, els recordem i després veiem a veure què és el que va passar.
No se merece ganar 11 Oscars. Es una película súper inflada y súper demasiado bien valorada. En las votaciones de las mejores películas en IMDb, ¿vale? Las tres películas del Señor de los Anillos están entre las 15 mejores. Que si alguien piensa que esas tres películas están entre las 15 mejores de 131 años que lleva el cine, es que no tiene ni idea de cine.
Et vas quedar descansat, no? Vas quedar bé.
Que tio más listo, no?
Les teves paraules van provocar una allau de comentaris / crítiques, més aviat, a Instagram. De fet, per això vam aconseguir... Bueno, el seu reel és el més vist dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet. O sigui, gràcies per això, en primer lloc. Però a tu les crítiques no et fan mal, eh? No...
Y es que yo creo que venimos a contar la, no sé, nuestra verdad, ¿no? Y a defenderla. Entonces, hoy es lo que vamos a hacer.
Exacte. Què és el que veniu a fer, Weaver, seguint amb l'estela aquesta del Senyor de los Anillos? Què voleu fer?
Pues vamos a hablar del Senyor de los Anillos y vamos a dar, por mi parte, 10 argumentos por los que el Señor de los Anillos es una mala película, una mala trilogía, y Oscar va a rebatirlo.
Sí, intentaré hacer lo que pueda, vamos a ver qué... ¿Cuáles son estos argumentos?
Venga, Òscar, posa't les piles, a veure si podem. Venga, comença, Fran, pel primer. Primer argument, a veure.
Vale, nos vamos a divertir, ¿vale?
Venga.
Primer argumento. Es una pésima adaptación. ¿Por qué lo digo? Porque el cine es un lenguaje narrativo muy diferente del de una novela. En una novela puedes tener 500 páginas, 900 páginas, o puedes pasarte 30 páginas describiendo una rosa. Pero el cine es diferente, entonces tienes que tener un buen guionista que haga una buena adaptación. ¿Qué es una buena adaptación? Pues por ejemplo lo sería La niebla de Frank Darabont, de un relato de Stephen King, lo sería Alguien voló sobre el nido del cuco de Milos Forman, o lo sería Blade Runner de Ridley Scott. ¿Por qué? Porque no siguen a rajatabla la novela, sino que lo adaptan a lo que tiene que ser una buena película.
Estoy totalmente en contra, ya lo sabes. Estoy a favor de lo que dices de La niebla, de Blade Runner, etc. Pero creo que sí que está muy bien adaptado. Efectivamente, es un lenguaje distinto, no te puedes tirar media hora hablando de una rosa en una película, pero es que es así. En el libro hay unas descripciones de los bosques, de los árboles, de todo, que en la película no está. Aunque es muy larga. Creo que toma el tiempo necesario para poder explicar la historia. Hay escenas que se obvian también en la adaptación. Y yo creo que sí, que es una película que tiene un punto de, ¿no? de observación, de ver, a lo mejor no tan pasiva como 2001, pero en algunos pasajes sí, pero luego tiene un montón de acción. Así que...
Es muy espectacular, tiene muy buenos efectos especiales, eso no lo voy a negar, pero los personajes son cero profundos y no te importan. Entonces, en una buena adaptación, te tienen que importar los personajes.
Totalmente en contra, y a la prueba me remito, como hay una legión, Fran, de personas que adoran a Frodo, a Sam, a Gandalf, a Aragorn, que los admiran, etc. Entonces, ¿puede ser que los personajes sean o blancos o negros, que no haya muchos matices dentro de los personajes? Es cierto, pero la relación que hay entre los distintos personajes les da también un poquito de profundidad, vamos a decir.
Claro, claro.
Que por ahora creo que estás diciendo tonterías, Fran. Así venga, que
vamos con el segundo.
Ah, es el segundo, venga, va. Ya te puse a andar a rapidez,
es que
porque no tenemos tiempo.
Que quepan los 10. Vale, Peter Jackson, el director, está sobrevalorado al máximo, ¿vale? Peter Jackson empezó muy bien con un falso documental que se llama Forgotten Silver, con Tu madre se ha comido a mi perro y con Mal gusto. Con estas tres pelis, sí, súper políticamente incorrectas, pero de pronto empieza a hacer películas muy correctas, como Agárrame esos fantasmas, de Love Leibon, Criaturas celestiales, las tres del Hobbit, que igual ni las hablamos, y sobre todo la peor de todas, que es King Kong, que es horrible. ¿Por qué hacer una nueva película cuando ya tienes una película perfecta en el 33, en el año 1933?
Bueno, no me meto lo de King Kong, porque es verdad, pero yo creo que se puede hacer algún remake. Si tienes algo nuevo que explicar o algo nuevo que aportar, entonces sí, si no, no. Pero totalmente en contra, es decir, ¿por qué un director? Me parece muy clasista lo que dices, creo que eres muy clasista, Fran. Porque, ¿qué pasa? Un director que ha hecho películas underground, rollo Los Feebles o Brain Dead, ¿no puede hacer una superproducción? Yo apuesto por un sí, por apostar por personas que tienen talento. Aquí yo creo que hizo un trabajo enorme, tú sabes lo que es dirigir, Fran. Dirigir algo de este tamaño es algo que conlleva muchísima concentración y muchísimo saber hacer, y Peter Jackson está a la altura. Que después hace King Kong, el Hobbit, que es verdad que a mí tampoco no conectó para nada, ahí tienes razón, pero aquí yo creo que está en la cima aquí.
I després Peter Jackson també ha anunciat que farà una altra pel·lícula del Senyor de los Anillos, que s'estrenarà l'any que ve, no? Si no m'equivoco, en el qual el guionista serà Stephen Colbert, que és un presentador de Late Nights dels Estats Units, que a més també va fer un cameo ja de pel·li del Hobbit, o sigui que...
Sí, i que...
I penso que té una altra pel·lícula, no?, també, sobre l'univers del Senyor de los Anillos, per estrenar The Hound of...
De Hound for Gollum, sí. Creo que la va a dirigir el propio Andy Serkis.
Vale,
que es
sí, correcte,
el...
que és el que feia de Gollum, no?
Sí,
sí, i que és un experto en Tolkien. Cuando yo creo que un guionista no tiene por qué ser experto en Tolkien, tiene que ser un gran guionista. Esa es la diferencia. Si tienes un buen guionista, es posible que adaptes bien y hagas una buena película. Si tienes un guionista fan absoluto de Tolkien, no va a ser capaz de diferenciarse de la novela y hacer una película que funcione como película.
Yo creo que aquí tendrían que buscar a un buen guionista que sea también apasionado de Tolkien para poder adaptar mejor. Pero si no tienes la base, estoy de acuerdo. O sea,
bueno, yo no soy nada fan de las películas de Tolkien,
no.
Pero creo que haría una mejor película del Señor de los Anillos de lo que se ha hecho hasta ahora.
¿Tú farías una mejor película que esta?
Sin duda.
Sí, pero yo creo que la haría como estas películas en un teatro, ¿no? Todo muy conceptual.
No, intentaría buscar la condición humana, que es lo interesante de todas las películas, la profundidad de los personajes y demás, algo que no tiene ninguna de las tres.
Ah, però aquí també estem valorant, és el que dèiem abans, al final, no? És un peliculón, és...
Si yo
es muy complicado dirigir una película así.
Evidentemente, y muchísimo mérito. Yo no me meto con eso, yo soy guionista, dirijo también, pero soy guionista sobre todo, y a mí lo que me da rabia es ver guiones que no están a la altura de lo que podía ser una película de estas dimensiones. Que nos den a Óscar o a mí ese dinero y no hacemos una, igual hacemos 50, no solo a nosotros, a un montón de directores y de guionistas que no tienen la oportunidad de poder rodar porque siempre ruedan los mismos.
Va, vale, venga, va, que ens hem
desviat. Venga, continuemos.
Vale, sí. Tercer argumento.
No arribarem,
La trilogía del Señor de los Anillos es épica mala, ¿vale? ¿Por qué? Porque para mí los personajes son un desastre y los héroes siempre se tienen que mover por pasiones, por odios, por emociones y venganzas. Y deben tener una implicación emocional potente con lo que está sucediendo. En El Señor de los Anillos no ocurre nada de eso. ¿En qué película sí ocurre? Por poner un ejemplo de una película de épica buena, en Braveheart, por ejemplo, William Wallace le matan a su mujer y tiene un motivo por el que querer luchar para cambiar las cosas. O, por ejemplo, incluso en Troya, que ahora se va a hacer una película, ¿no? Nolan, ¿no? Pero Troya, que es una película que mucha gente critica, es una película que se mueve por pasiones. Le han quitado a la mujer a uno y van allí. Luego muere el amante de Aquiles, de Brad Pitt, y también entiendes que se impliquen como se implican. Nada de eso hay en El Señor de los Anillos.
Es el sobrino, ¿no?
Sí, pero son amantes.
Se intuye, ¿no?
Sí.
Bueno, totalmente, totalmente en contra. Es una épica grandiosa, enorme, con grandes momentos. Por decirte un momento, este que un Nazgûl me parece que dice ningún hombre puede matarme, pero yo no soy un hombre, pues es una mujer. No sé, son momentos que yo creo que están muy bien.
Has de fer una... Tenim un minut. Hi ha un minut amb el qual... És que us lieu.
Bueno, pues,
has de fer una selecció a veure l'argument més potent que tinguis
per
destrossar.
No, és que són muchos. Ai, qué pena. Són muchos. Yo voy a seguir por el siguiente. Y si queréis, en
siguiente
el próximo
tontería,
programa, continuamos. El siguiente es una película donde el bien lucha contra el mal sin matices. No hay grises. Y esto es porque Tolkien era un católico devoto, ¿vale? Entonces, a mí me gustan las películas donde puedes entender que los personajes tienen sus debilidades y también sus heroicidades, pero no en las películas donde siempre es el bien contra el mal. Esas son películas de Marvel, por ejemplo, ¿no? De superhéroes. Y esto es lo mismo. Y no puedes empatizar con personajes o con películas donde solo se lucha el bien contra el mal, o estás con estos o estás con los otros, porque es peligrosísimo. Uh-huh.
Totalmente en contra, porque te estás metiendo ya con la religión de un señor, ¿no? Pues respetemos las religiones de todo el mundo. Y sí, hay que, o sea, aquí claramente hay una polaridad entre el bien y el mal, está el anillo que te puede corromper y un poco esta es la lucha de que hay. Ja no m'enrotllo més, perquè crec que m'està mirant Laura com que estem en tiempo, así que ja
està. Estem fora de temps, però més o menys jo crec que ha quedat clar una mica els posicionaments de tots dos. T'has quedat amb arguments, ja ho sé. Allò...
Ui, pues venien unos que iban a provocar la ira.
Bueno, mirarem a veure a xarxes si podem fer alguna cosa. Fran, un plaer, com sempre. Òscar, també. I ens veiem a la propera. Nosaltres ja ens acomiadem i ho fem amb Harry Styles, que demostra ser el rei de la pista de ball amb el tema Dance No More. Desig, ball i llibertat en un videoclip amb estètica vuitantera. Amb Harry Styles marxem. Fins dijous vinent. Que vagi bé.